5 minuts i seran 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó i el David García a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La 14a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes ha entrat ja en la recta final, amb l'inici dels treballs de la tercera i última setmana. Els pares sinodals i els altres participants debaten aquests dies sobre l'última part del document bàsic de treball, l'anomenat Instrumentum Laboris, com també en la redacció del text final que serà aprovat previsiblement dissabte. El patriarca llatí de Jerusalem, Fuad Tual, ha assegurat avui que és normal que hi hagi diversitat d'opinions en les intervencions, però ha aclarit que hi ha un punt comú, que és el bé de les famílies. Després de destacar l'intens treball, el prelat oriental ha destacat que s'han tractat tots els aspectes relacionats amb la família. Per la seva banda, el bisbe de la diòcesi italiana de Parma, Enrico Solmi, s'ha referit al camí penitencial proposat aquests dies per als divorciats tornats a casar pel civil. Ha confirmat la importància que l'Església acompanyi les persones que tenen dificultats, sobretot amb el discerniment. Aquesta pot ser, sens dubte, una reforma important en la filosofia, la pastoral i l'acompanyament a les persones que han format famílies però han vist trencat el vincle afectiu amb la dona o amb el marit. Hi ha, però, una novetat, potser encara més important, relacionada amb la sinodalitat i la col·legialitat, és a dir, amb el treball en equip. Es tracta de la proposta que Francesc feia dissabte, en la commemoració precisament dels 50 anys dels sínodes dels bisbes, quan va proposar una descentralització del ministeri que ell té encomanat com a bisbe de Roma i pastor de l'Església Universal. Es tracta d'acostar-lo més a les realitats locals i més properes, amb la idea de donar més atenció a les comunitats cristianes, a l'acció social i, en definitiva, a les persones i a les famílies. Segurament, si la proposta cristiana fos més propera de debò a la realitat i als problemes de la gent, com una església en sortida, així ens ho diu el Papa Francesc, les situacions que ens preocupen, com són les injustícies, les guerres o ara concretament el drama dels refugiats de Síria, ens farien a tots més sensibles i provocarien una acció més coordinada des de tot el món. Amb aquest punt de partida comencem la nostra tertúlia. Avui ens acompanyen el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també és amb nosaltres Carles Armengol, que és el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyor Armengol, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, tenim la qüestió del sínode dels bisbes, però si els sembla, comencem una mica, ja que avui és un dia més tranquil pel que fa a l'actualitat política, analitzant com veuen vostès la situació. Pregunta una mica tòpica, segur que se l'han plantejat a vostès mateixos moltes vegades. Ara mateix pensàvem i ens preguntàvem quin dia és la Constitució del Parlament. El termini màxim és el 26 d'octubre, em sembla que s'esgotarà, segons ens deia el senyor Lluís Foix, per tant, dilluns vinent.
No sé, en tot cas,
aquests propers dies es constitueix el Parlament i arriba una mica l'hora de la veritat d'aquesta legislatura catalana, quan ha passat, diguéssim, la tempesta i el debat social de la setmana passada amb les declaracions del president en funcions Artur Mas, la consellera en funcions Irene Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega. Avui han començat a declarar testimonis. Com veuen una cosa i l'altra? El procés judicial del 9-N i la situació política que fa necessari un diàleg. En això coincidim tots.
Sí, bé, jo el primer que penso és que doncs s'haurien de complir els protocols establerts que es constitueixi el Parlament, que prenguin posició els diputats electes, que es constitueixi la cambra, que s'escolleixi la mesa i que es faci o es proclami el president del Parlament. I el president o presidenta del Parlament és el que ha de cridar amb aquella persona amb més possibilitats per formar govern i dir-li doncs, que intenti formar de govern i que sotmeti el debat d'investidura. I si l'aprova, doncs serà el govern constituït, el govern de la Generalitat. Si no l'aprova, hi haurà una segona ocasió, que no crec que estigui determinada en el temps precisament precís, però sí que ha de ser en un temps prudencial, diguem-ne. I aleshores, si en la segona ocasió doncs la majoria no l'aconsegueix tampoc i n'hi falten dos diputats, que és els que els hi faltaria per poder ser investit president, doncs aleshores ens trobarem amb la necessitat o amb la... de tornar a convocar eleccions. Com que això crec que a ningú li interessa, a cap ciutadà li interessa tornar a entrar en un període electoral, jo crec que es trobarà una fórmula per la qual el president Mas o una altra persona sigui investit president.
Ha fet una explicació perfecta del que pot passar, però no sabem què passarà al final.
No sabem què passarà, cosa que... I a mi m'agradaria molt més tenir el sistema britànic, no? El sistema britànic, el vespre perd les eleccions. Doncs a mitjanit o de matinada hi ha un camió de mudances que està esperant allà i totes les coses del primer ministre se les emporta. I a primera hora del matí arriba el nou primer ministre electe, agafa el cotxe, se'n va a Buckingham Palace, diu, miri, puc formar govern? El pot formar? Sí, sí, doncs vagi, formi. Forma govern i aquella tarda comença a governar, ja està.
Recordem que les majories són més clares al Regne Unit.
No, hi ha l'altra opció, que és l'americana. L'americana són 75 dies, des del començament de novembre, el primer dimarts de novembre, fins al dia, als voltants del 20 de gener, doncs són 75 dies en els quals doncs hi ha els comitès de traspassos, que en diuen, i llavors es van passant les informacions, però el país no deixa d'estar governat. Jo el que dic, en aquests moments a Catalunya hi ha un cert sentit de no govern. No diré que desgovern, perquè això és una paraula que té connotacions massa fortes, però hi ha una sensació de no govern, però no d'ara, de fa temps.
Senyor Mangol.
Bé, aviam, evidentment la gestió del dia a dia segueix funcionant, almenys pel que jo conec més directament, que és tot el món educatiu i demés. Certament tot va en marxa, la maquinària funciona, però no cal dir que sí que ens agradaria veure doncs més clar el futur, no? Una mica, i tenir més pues això. Segurament doncs hi ha coses que se'n poden ressentir, eh? Dic, encara en el dia a dia encara no s'ha notat això, no? És a dir, però és evident que doncs si no està clar qui hi haurà al front del departament, ni quin tipus de govern, ni fins i tot ni quin partit doncs assumirà aquesta cartera, dic, parlant molt específicament del que m'ocupa diàriament, doncs sí que genera una certa expectativa. I entenc que, home, ganes de que això doncs resolgui, doncs també, perquè no té massa sentit anar allargant indefinidament. Clar, si realment no hi ha acord, doncs, potser sí que s'hauran d'esgotar els terminis, però vaja, jo espero que no sigui així. De tota manera, és purament una esperança, un desig, perquè no tinc cap mena d'informació específica ni capacitat adivinatòria sobre tot això.
El diàleg entre Junts per Sí i la CUP és discret, diuen, però... No sé si sabem si hi ha alguna pista.
Home, a veure, tot el discret que es vulgui, però les posicions són tan antagòniques que el govern, si surt un govern amb el suport de la CUP, serà un govern que patirà perquè la CUP posarà un peatge alt. Perquè, i dic, no ho dic jo, ho diuen ells mateixos, o sigui, primer han dit que no volen investir el que no volen que sigui el president Mas, que volen anar amb la independència, però és el president Mas. Això ho han dit abans, durant i després de les eleccions. Bé, jo crec que Convergència, precisament, el que no vol és que hi hagi un altre candidat. Per tant, aquí hi ha un primer problema. I en política, com deies tu, Ignasi, les coses sempre tenen una solució, no? Que és parlar-ne i després cedir per guanyar. És a dir, si tu vols... Clar, si els Junts per Sí tinguessin 68 escons, no hi hauria cap problema. Però només en tenen 62, què hi farem? Home, és que amb dos més, sí, però mira, és així.
I amb 63, em sembla que hauria estat suficient l'abstenció, sí, de la CUP en la segona votació. Sí. Faltava però, un per la segona votació.
Aleshores, el que dic és que hi ha una cosa que... em sembla que ja l'hem comentat algun altre dia aquí, no? Que Catalunya és plural. I serà plural el dia que sigui independent, si és que un dia ho és. I perquè això forma part de la llibertat dels catalans. I cada vegada, o sigui, hi ha hagut una política per part del govern pensant-se que Catalunya no era plural o que Catalunya era majoritàriament d'una manera de pensar o de fer. I llavors obres les urnes cada vegada que obres les urnes i no et diré que hi hagi una sorpresa, però sí que hi ha... Dius, caram, jo sí que he sortit esquarterat tot això.
De fet, jo diria que de sempre el quasi bipartidisme que estava instal·lat al conjunt d'Espanya a Catalunya no ha funcionat mai. És a dir,
els sempre... primers anys de democràcia, potser entre CiU i el PSC hi havia cert bipartidisme, però no tant.
Però sempre hi havia el pes de forces frontisa, eh? És a dir, sempre...
Les forces, potser d'àmbit estatal presents aquí, que també tenien certa força minoritària.
Entre allò que es deia de l'eix nacional i l'eix social, sempre donava d'entrada un quadrant amb quatre possibilitats, però a vegades més de quatre, és a dir, perquè això, els matisos, no? La riquesa de matisos.
Sí. Sí, no, que fa que el país jo crec que sigui molt interessant, i és un país que no es deixa conduir fàcilment cap en una sola direcció. I això, doncs, segons com es miri, pot tenir molts inconvenients, però també té els seus avantatges, no? Perquè la societat és plural, i Catalunya, i més en concret Barcelona i l'àrea de la Barcelonès, des de Salou fins a Blanes, diguem-ne, doncs hi ha molta barreja, hi ha molt mestissatge, moltes maneres diverses de veure les coses i d'organitzar-se políticament. Qui hauria dit, per exemple, que la força més votada a les eleccions autonòmiques a l'Hospitalet de Llobregat, que és la segona ciutat de Catalunya, fos Ciutadans? Uh-huh. Jo no m'ho hauria imaginat fa dos anys.
Fa dos anys,
fa dos anys
i encara més...
No. Exacte. No, certament.
I encara més fa 7 o 8 anys, o 9, quan va entrar Ciutadans per primera vegada al Parlament. Exactament. Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el periodista Lluís Foix i amb el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Carles Armengol, sobre el que és el procés judicial relacionat amb el 9-N, amb les acusacions de desobediència, sobretot, contra el president Mas i les dues conselleres, l'exvicepresident i la consellera en funcions. Tenen alguna opinió de la seva possible incidència en el procés polític actual, de les conseqüències que pot tenir, si pot passar alguna cosa, quina impressió tenen? Del que va passar la setmana passada i una mica del seu ressò ara.
Aviam, jo crec que reforça la posició independentista, certament. No veig... O sigui, després els entrebancs que pugui generar, si en funció de com acabi, però no veig que això... Si des del govern espanyol es pretenia que això, doncs, frenés o... Ben bé no sé què pretenien, realment, perquè em sembla que és molt maldestra l'operació. Certament, fins i tot jo vaig tenir algun contacte directe amb les qüestions relacionades amb el 9-N, perquè escoles concertades es van oferir per poder posar urnes aquell dia. I certament, doncs, per part del departament, cap pressió, cap... en fi, jo no hi veig, realment per cap dels costats no hi veig cas aquí, no? Ara, què se'n derivarà, com acabarà, també és molt imprevisible, perquè és un fet tan inusual, doncs afortunadament que previsions és difícil. Ara a mi em sembla que cas poc n'hi ha i que no crec que tingui efectes massa positius.
Sí. A veure, jo crec que començaria primer per la ingerència del poder executiu sobre el poder judicial el 2010, quan el Partit Popular fa tot el que fa, mans i mànegues, per fer que hi hagi una sentència contrària a l'Estatut, que havia recorregut tot el seu trajecte de manera legal i d'una manera establerta per les lleis de la Constitució, del Congrés dels Diputats, del Parlament de Catalunya i
el referèndum a Catalunya.
Allò va ser, a mi m'ha semblat, que va ser una ingerència inacceptable dels... que Montesquieu segurament s'aixecaria de la tomba i faria. Però també em va semblar, no em va agradar el que va passar la setmana passada aquí, quan el govern en pes, tot el poder executiu, es posa a les portes del Tribunal
Superior de Justícia
de Catalunya, que no és el seu lloc, o sigui, que es poden fer les polítiques d'una altra manera. Si això augmenta o no augmenta l'independentisme, m'és igual, però això no es fa. Això en països normals, aquestes coses no es fan. I diran, és que no vivim en un país normal. Vale, d'acord, segurament no vivim, però jo, aquesta és la meva aspiració. I tot allò que sigui trepitjar el poder que no és el teu, ho trobo arriscat, per dir una paraula suau. Beneficia l'independentisme. Bueno, és que hi ha més coses que l'independentisme a la vida, eh? Clar, és que aquí dóna la impressió que tot està... Això beneficia l'independentisme, sí o no? Vale, d'acord, segurament el va beneficiar, com deia en Carles, no? No ho sé, jo no ho sé.
No, no, però és que jo ho deia en el sentit que suposo que si han iniciat aquest procés devia ser per anar-hi en contra.
Sí, sí, això és veritat.
Per això poso l'efecte aquest, no sí. Perquè pensi que és l'únic important.
Sí, però això és veritat. Però clar, jo veure 400 i escaig d'alcaldes allà amb la vara. Això és una cosa, i ho diré també de la mateixa manera, amb tots els respectes. O sigui, quan la nit anterior de cada 14, o sigui, cada nit de 14 a 15 d'octubre, veig uns senyors amb torxes per la nit, anant per Montjuïc, jo, al meu poble, quan veia algú amb una torxa anant per allà, el que feia és tancar la porta i tancar les finestres i mirar a veure què passava, no? Perquè, en fi...
Sí, possiblement no és un símbol massa...
No, i les torxes tenen, en la història del segle XX, una significació concreta. Estic en contra de les torxes? No, però, en fi, no, facin el que vulguin. I després, clar, els alcaldes amb la vara allà, doncs donant amb la vara a l'aire, la vara representa a tots els ciutadans de tots els pobles i ciutats de Catalunya, que no tots han votat a la mateixa cosa. O sigui, torno a l'argument de la pluralitat del país.
No, i això...
I llavors, què passarà? Jo crec que no passarà. Jo crec que no hi ha cas. Jo crec que no hi ha cas. Crec que no hi ha cas. Ara, però avui veiem que es van gastar 140.000 euros
amb els ordinadors...
Amb la carpa. Déu-n'hi-do, 140.000 euros en una carpa. Els ordinadors, la consellera va donar unes explicacions que jo les accepto perquè bueno, 7.000 ordinadors que feien falta... D'acord.
Els ordinadors es van quedar a les escoles,
sí,
això és cert. Ara, evidentment, que tota l'estructura i tot el que es va fer, alguna despesa tindria, això és evident. És a dir, la despesa hi és. Que això sigui malversació o no, suposo que aquí és bastant discutible, però en tot cas la despesa hi és. Jo entenc les reticències que després el senyor Foix, amb aquestes imatges davant del tribunal. De tota manera, i en part compartint-les, també allò de les torxes, que no em fa
no,
especial
però,
simpatia.
A veure, però... jo no estic en compte. Un milió de ciutadans al passeig Lluís Companys, com a ciutadans, escolti, sí, res a dir. Ara, si va el govern,
no, però jo volia
en ple...
Fer, sí, però jo volia fer un comentari sobre això del govern en ple, perquè, és clar, és un procés contra tres membres del govern, i jo diria que per unes actuacions en què bàsicament el govern era solidari, encara que es digui, no, tota la responsabilitat, en Mas digués, tota la responsabilitat és meva, o no hi ha actes administratius, d'acord, però jo en aquest cas hi veig no tant la voluntat de pressió, però bueno, es pot mirar de moltes maneres, com la solidaritat de dir, home, tot el govern era solidari d'aquest afer, és a dir, el 9-N no era una cosa només d'en Mas. Entenc,
El govern i centenars de milers de catalans, a veure.
Sí,
ara, el que passa, que jo dic, la meva visió, que és discutible, jo no pretenc pas tenir la raó, però si els centenars de milers de catalans es manifesten, però si va el govern en ple, allà davant, que només li faltava una passa per entrar dintre, home, això a França no passa, a Anglaterra no passa. Ni a Itàlia passa això. Amb els moments en què el Di Pietro va posar 3.000 persones a la presó, entre empresaris, periodistes i polítics.
A Espanya sí que passa, per això.
Sí,
Espanya... Potser no ens hi hauríem de semblar tant, oi? Perquè a Espanya sí que passa.
Espanya, recordo, quan van condemnar el Barrio Nueva Albera, el Felipe, i alguns van anar a la presó. Quan entraren a la presó, però no van anar al tribunal.
Però em sembla que en Camp sí que l'acompanyava la Rita
Barberà. Sí.
L'alcaldessa de València, sí.
Sí, però jo aquestes coses, francament, o sigui, potser perquè he viscut molt temps en un món en què això no es fa, doncs que preferiria que aquestes qüestions es resolguessin més per debats i per posicionaments racionals, i crec que en aquests moments, i amb això acabo, que el país... necessitaria baixar una mica l'emotivitat i que penetrés algunes dosis de racionalitat per veure de resoldre precisament aquests problemes, els mateixos problemes. No dic per què la independència, no, racionalitzem-ho, parlem-ne. No ho fem en manifestacions cada dos per tres ni en actes de pressió davant de les d'institucions doncs que no són pas modèliques, però sí que estan separades per una línia tènue que diu, escolta, això no ho passis,
En tot cas, hem de dir que el procés judicial hem de confiar mínimament que sigui independent. Deia vostè, senyor Armengol, el govern espanyol, en tot cas, un sector del govern espanyol ha pogut incitar aquesta actuació judicial, però teòricament és la fiscalia,
a partir
de peticions ciutadanes en alguns casos, però bé, posem-ho en les cometes que vulguin, i amb els dubtes que vulguin.
Si em permets, la fiscalia depèn del govern.
Sí, naturalment.
A veure, la fiscalia és una part,
la fiscalia és una part, però és del poder judicial.
I el que li van obligar a fer i va dimitir.
Sí, va dimitir.
Bé, seguim en conversa amb el periodista Lluís Foix i amb el secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, Carles Armengol, i canviem de qüestió, tot esperant que el diàleg, com deia el senyor Foix, també s'imposi amb unes dosis de serenor que tots necessitem. Però hem de parlar de la qüestió dels refugiats, perquè, tot i que el percentatge de sirians que estan venint a Europa i a Alemanya és molt petit en relació amb els prop de 4 milions que han hagut de sortir del país aquests últims mesos, doncs a Europa tenim una realitat que és una realitat i un compromís, el de donar acollida a aquestes persones. I tots tenim una mica la sensació que no s'està acabant de gestionar bé a Europa. No vull entrar en la crítica fàcil, però sembla que Europa encara no ha sabut estar a l'alçada, sobretot perquè no ha tingut una veu coordinada, no sé què en pensen vostès. Ara hi ha el drama del fred de moltes persones, les fronteres de Croàcia i Eslovènia, el tema d'Hongria que...
Ara, jo diria, primer, ahir va haver eleccions a Suïssa.
A Suïssa, sí.
Un país obert, un país que es dedica, va guanyar un partit xenòfob.
Partit nacionalista, de dretes...
Xenòfob, que el seu programa estava "aturem la gent que vingui". Bé, l'alcaldessa de Colònia va sortir escollida ahir amb un percentatge de participació molt baix, però la setmana passada li van tirar o una ganivetada o un tret, la van malferir i està a l'hospital. I va guanyar precisament perquè ella tenia un plantejament, diguem-ne, d'acollida i de fer donar suport a la cancellera Merkel amb aquest compromís d'acceptar a 800.000 sirians com a refugiats o asilats polítics durant l'any 2015. No? Veiem com es tanquen les fronteres...
80.000, no pas 800.000. No?
800.000. 800.000. El que passa que després d'això...
Gradualment.
Ella va dir...
Realment, sí.
Ella va dir 800.000. Mm-hmm. I després, clar, la popularitat de la senyora Merkel ha baixat d'una manera, no sé si... Ha baixat a mínims. I llavors jo és el que aprovo de persones com Merkel. Perquè aquí l'esquerra ara no diu res de Merkel. Això és un gest que hauria de fer l'esquerra. Que a França ho ha fet, evidentment. No ho negaré pas, eh? Ho ha fet. Però a Anglaterra està molt més reticents. A Hongria, el govern, que és un govern xenòfob, doncs fa el que fa. Inclús els països exbalcànics, com Croàcia i Eslovènia, tenen aquestes dificultats i posen fronteres o posen filferros o impedeixen que la gent traspassi. O sigui, que aquí hi ha molt matís, hi ha molta hipocresia, i tota aquesta gent que va venint cap a Europa alimenta els partits d'extrema dreta a Europa, llocs com a Finlàndia, a Suècia, a Dinamarca, ara ho veiem, ara ho hem vist
a Suïssa.
A Suïssa, encara que no...
No és de la Unió Europea, però és un país...
Però estava dintre de l'àmbit de Schengen, eh? Vull dir, deixar lliure circulació de persones.
Geogràficament, al centre gairebé d'Europa, vaja.
I després, esclar, una última cosa és que jo crec que si Espanya en aquests moments, o Catalunya, si a Catalunya ara arribessin, anem a suposar, 50.000 sirians, gent jove, preparada, canalla, tot això, escolti, és aquí ens n'hauríem de felicitar. Sí. Ja sé que això és un discurs que no està de moda, però jo el dic. Sí. Perquè què hauria passat a Catalunya si del 1990 fins a 2015, fins avui, no haguessin arribat 1.500.000 de persones de fora? Seríem un altre país. Sí, jo crec molt menys fort i molt menys consolidat. I qui hauria cuidat la gent, qui hauria treballat, qui hauria augmentat el PIB, qui hauria...
És que amb la natalitat ens juguem el futur de Catalunya.
No ho sé.
I si no hi ha natalitat, ens venen
Carles,
de fora.
No, la natalitat està per terra. Està per terra. Portem 3 o 4 anys que a l'escola arriben menys alumnes per baix. En cas diu que creix el nombre d'alumnat en el sistema educatiu de Catalunya, però això és per dalt, i perquè la formació professional ha repuntat una mica, però els alumnes de 3 anys, que són la porta d'entrada habitual a Catalunya al sistema educatiu, portem 3 o 4 anys ja que cada any un contingent important menys. Em sembla que de cara al curs vinent entraran 3 o 4 mil menys. Aviat està dit 3 o 4 mil nanos de 3 anys. Vol dir que realment tenim una natalitat absolutament per terra. Jo crec que ja no estem ni amb la taxa de reposició, diguem-ne, de les morts. No? Per tant, no tinc la dada exacta, però jo diria que estem a la part, o potser ja l'hem disminuït. Amb la qual cosa, sí, sembla que el futur del país això l'amenaça. I clar que Catalunya sempre ha viscut, o fa molts anys i moltes dècades, doncs, de la immigració, no? S'ha reforçat amb la immigració. S'ha de gestionar bé, de tota manera, perquè no és fàcil. Tot i que l'experiència que ha viscut Catalunya, doncs això, des del 2000 al 2008, ha estat... ha estat prou d'èxit en relació al fenomen, perquè ha sigut un fenomen molt gran. És a dir, jo sobretot l'he observat des de les escoles, però es veu molt bé i realment ha sigut impressionant.
Especialment els llatinoamericans, també magrebins.
Magrebins abans, després llatinoamericans, després també de països asiàtics, filipins, pakistanesos... o sigui, amb una barreja també bastant, bastant considerable. És a dir, hi ha escoles que tenen, potser és un cas una mica especial, però el Raval, una que en té pràcticament 40 nacionalitats diferents, el seu alumnat. D'origen, molts, ara hi ha, molts hi ha, de fet, els nanos són nascuts aquí, però encara amb entorns familiars força...
I en aquest sentit, sortosament, aquí no hi ha hagut moviments polítics que hagin fet bandera de la xenofòbia. Hi ha hagut potser algunes públiques...
El fenomen Plataforma per
Plataforma
Catalunya.
En el cas de l'alcalde de Badalona, no diré que fos xenofòbia, però sí, semblava bastant.
Amb la marca del PP, en aquest cas.
Cas, però vull dir que, sortosament, aquí no hi ha hagut conflicte social derivat de la informació, tot i que hem vingut em sembla que a Catalunya, si no ho tinc mal entès, hi ha entre 350 o 400.000 musulmans, i això, sortosament, no és un problema social, ni és un problema de confrontació. Altra cosa que hi hagi barreja o integració, que potser això costarà.
Costarà
alguna generació, no? Però que això no ha estat cap problema. Per tant, jo estic una mica amb el que diu... amb el que diu el Papa, en aquest sentit.
Això li volia dir. El seu discurs deia vostè que no està de moda, però és ben cristià.
Sí, el Papa ho ha dit. Sí,
clarament.
Vegades, escolteu, i obrim les portes amb aquesta gent. Després, com ho arreglarem? Pues, no ho sé, però si hem viscut a Catalunya, en concret, doncs els que tenim ja l'edat que tenim, hem viscut d'una misèria molt forta, fins a un estat social de benestar força notable, si ens hem d'estretar una mica el cinturó, no passarà res, eh? No passarà res. Jo crec que ens farà inclús més creatius o més generosos o més solidaris, si més no.
No, plenament d'acord. O sigui, ja es tensionen les coses a vegades,
durant
tots aquests processos, doncs, però jo crec que la societat ho assimila bé i podem seguir en aquesta línia. De fet, les escoles, no només les escoles cristianes, sinó tota l'escola concertada de Catalunya es va oferir al Departament d'Ensenyament per dir, escolta, si hem d'incorporar nanos al llarg del curs, si cal, si no hi ha lloc ja incrementarem les ràtios temporalment, doncs és a dir, que ens vam posar a disposició per facilitar al màxim, des d'aquest punt de vista, l'acollida, si realment es produeix. El que passa és que sembla que no...
Per exemple, quan el Papa diu, quan al començament d'això, fa un discurs important, dient, vol dir que totes les parròquies acolleixin...
Sí. Almenys una família.
Almenys una família. Jo suposo que es fa perquè hi ha moltes coses que es fan i no se saben, que són les importants, eh?
Sí.
I no diré ara que... Però, escolta, que aquí hi ha molta capacitat d'acollida. O sigui, la gent... això de que la gent és egoista, sí, tots ho som d'egoistes, però no tothom, no tot és egoisme a la societat.
I consta, moltes parròquies n'han parlat, eh?
I sí, estan, ho sé.
I estan, bueno, veient possibilitats... I
tant.
El que passa, sembla que no acaba de... el desllorigador no està, és a dir, perquè...
Encara no se sap quan vindran.
No, perquè la Generalitat té una comissió de treball per això, però s'han de coordinar amb l'Estat, i bé, sembla que el tema no almenys sí, aquí no abans.
Ahir, hi havia La Vanguardia, em sembla que era un diari, però crec que era La Vanguardia, el recorregut d'una família que venia de Síria, i que era un reportatge molt bonic, no? Perquè són una gent, diguem-ne, de classe mitja acomodada, que se'n van perquè els mataven, o els d'això. I després l'altre dia vaig veure un vídeo d'una monja que viu a Síria i que no pensa anar-se'n, una argentina, i les coses que explicava eren realment que et posaven la pell de gallina, però dius, noi, quin exemple, no? I quina resistència tenen aquestes persones, no?
Ens consta que s'està fent un treball important aquests dies a través d'entitats de la Generalitat. Ens consta a través del senyor Àngel Miret, el coordinador de l'acollida dels refugiats, que també és col·laborador d'aquesta casa, i que ens va explicant, doncs, que amb molta feina es va fent tot. Veurem què passa i mantinguem l'esperança. Tenim 4 minuts i mig, senyors, per parlar del sínode dels bisbes, que em sembla que és un tema important. Aquesta assemblea entra ara en la recta final. I què creuen que pot sortir a nivell de canvis? El Sant Pare va donant algunes pautes, deia aquest dissabte, si van tenir ocasió de llegir o de sentir, que l'Església ha d'anar a una nova sinodalitat, fins i tot ha de centralitzar la figura del servei del Papa. Importants canvis.
Jo crec que això és una qüestió que aquest Papa no ho diu gens retòricament, sinó que s'ho creu molt. Uh-huh. Mira, hi ha un signe, més, en l'encíclica Laudato Si, està plena, hi ha força referències a pronunciaments de conferències episcopals, cosa que normalment les encícliques només eren autorreferenciades d'altres encícliques o del magisteri a nivell superior, però no del magisteri local. I per exemple, Laudato Si és una possiblement és la primera encíclica que fa, o sigui, que recull el magisteri que han fet les diòcesis, o els bisbes, per...
O les conferències episcopals d'alguns països.
Conferències episcopals, sí. Mm-hmm. Però, en aquest sentit, jo crec que és una dinàmica que es anirà imposant, o que almenys el Papa francès la viu i la té clara. En
a més,
sentit.
Amb això demostra, de pas, que en el tema del medi ambient i la preocupació per la natura, el discurs no és nou, és a dir, que hi ha molts altres bisbes l'han fet seu en anys passats.
Sí, tot i que... aquest nivell, diguem-ne, de magisteri pontifici possiblement no es havia tocat mai amb aquesta profunditat. Alguns apunts, però mai... I per això jo penso que és maco i és ric que aprofiti de dir, bueno, potser els papes no en havien parlat, però les esglésies locals sí que en havien parlat, no? I, per tant, això també és magisteri.
Mm-hmm. Bé, i sobre la família, tot allò que es comenta.
Jo espero que en surti, doncs,
De moment sortirà un document final dissabte.
Un document en el qual, doncs, hi hagin línies que vagin en una bona direcció. Quina és la bona direcció? Pues la veritat és que no ho sé quina és exactament, no? Però el que penso és que la família és un nucli fonamental per a qualsevol societat, sigui també les societats no creients o que no tinguin fe, però és un nucli fonamental. I després tota la... Jo crec que aquí hi ha també una mica... S'ha de baixar l'emotivitat, és a dir, tots els que voldrien que l'Església o el Papa fes una cosa i que no, si no coincideix amb els que ells pensen, doncs no està del tot bé. Bé, jo crec que... Doncs si portem així fa 2.000 anys i pensem, doncs, que si agafem el primer segle hi havia uns lios a l'Església, només cal llegir els Fets dels Apòstols, i allí la gent era bastant controvertida i es barallaven. I bé, això forma part de la vida, no? El que passa és que finalment, doncs, passats tants segles i tantes coses bones i tantes misèries per part no de l'Església, sinó per part dels que l'han representat, l'Església està aquí, i jo crec que en sortiran coses molt positives, no?
De la família, una institució que és patrimoni de la humanitat. Em sembla que molts pares sinodals i el mateix papa s'han esforçat a transmetre aquesta idea, no? Que la família no és només dels cristians.
No, és que jo crec que aquest tema la societat hi hauria de reflexionar, perquè la família i l'estabilitat de la família jo crec que és un bé social, no? A part de la dimensió doncs, en l'àmbit catòlic o en l'àmbit cristià, doncs la dimensió sacramental, però la família és un bé social i la seva estabilitat també. I això es nota a tots els nivells, des de la cura dels fills a la cura dels grans.
Els avis.
Sí, a tots nivells. I això n'hem de ser conscients, perquè si no hi perdem molt.
Doncs amb aquesta esperança ens acomiadem, tot desitjant que el sínode doni bons fruits per a l'Església i per al món i per a aquesta missió. Gràcies, Lluís Foix, i també gràcies, Carles Armengol, per haver-nos acompanyat. Fins a una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Nosaltres ho deixem aquí. Són ja gairebé les 8 del vespre. Ara us deixem amb el programa que ve a continuació, de 8 a 9 del vespre, Grans Històries, i després Bàsquet al Dia, Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.